A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Deu i 14 minuts del matí, unes quantes dades. El centre Sitges Dona té registrades actualment 57 dones que pateixen violència de gènere a Sitges. El 63% de la violència és emocional o psicològica i el 37% restant és la combinació de violència física o psicològica. El perfil de les dones maltractades trenca tots els tòpics perquè el 66% són dones de nacionalitat espanyola davant del 33% restant, que són nouvingudes, majoritàriament llatinoamericanes. Pel que fa a l'edat, predominen sobretot les dones de 30-50 anys amb estudis i el 60% d'elles ha cursat formació professional, batxillerat o fins i tot una carrera universitària. Des del centre Sitges Dona, aquest 2009 s'ha detectat que més de la meitat de les dones conviuen encara amb la seva parella. Com si no fos prou difícil la convivència, només cal que hi afegeixin la crisi com per trobar aquell altre argument que impossibilita a hores d'ara a moltes d'aquestes persones que poden viure una situació veritablement traumàtica en el seu domicili familiar poder marxar, poder independitzar se d'alguna manera o allunyar-se d'aquest problema. Es calcula que entre el 10 i el 20% del total dels casos es denuncien, una xifra molt baixa o que segueix sent molt baixa, tot i que s'intenta cada vegada més que les dones prenguin consciència de la seva situació i ho denunciïn. En el que portem d'any a Sitges s'han presentat 30 denúncies i la policia local i els Mossos d'Esquadra han detingut 16 homes per violència masclista. També s'han sol·licitat 16 peticions d'ordres de protecció, però el jutge només n'ha concedit 9. Aquestes dades representen una davallada respecte a l'any passat, el 2008, es van tramitar 52 denúncies per violència de gènere, es van concedir 20 ordres de protecció i es van detenir 26 homes. 10 i 16 minuts, saludem a la regidora d'Igualtat de Gènere, Mercè Espada. Mercè Espada, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Això no deu voler dir que estem millor.
El què?
Que aquestes xifres siguin millors que les de l'any passat. A veure, o fins a quin punt?
Aquests temes són bastant complexos d'analitzar. Millor o pitjor, depèn.
En xifres
absolutes,
millor.
La característica de la violència de gènere és que és molt oculta. Per tant, veiem clarament que hi ha un benefici en quant al nombre de dones assassinades, que aquesta progressió respecte als anys, per exemple, que tenim comptabilitzats, que és des del 2004, veiem que cada cop hi ha menys dones que moren a mans de les seves parelles o exparelles. Uh-huh. Aquesta és una xifra clarament inferior. D'acord. Que descendeix.
Per tant, en xifres absolutes estem millor.
En quant al nombre de denúncies, bé, això és un tema molt més complicat. La dona, en el moment en el que pateix violència de gènere o se n'adona que està en una situació de violència de gènere, és un procés molt llarg. És a dir, es calcula, segons uns estudis, que passen 7 anys de convivència amb l'agressor fins que la dona no denuncia. Això també explica aquesta xifra de que només sorgeix a la llum o bé perquè acudeix a un centre d'atenció, o bé perquè denuncia del 10 al 20% de casos. Per tant, tenim tot una altra situació, tot una altra violència que no aflora a l'exterior. Això per què? Doncs perquè la dona que està en aquesta situació, que ja porta 7 anys convivint de mitjana amb aquesta persona que l'està violentant des d'un punt de vista moltes vegades també psicològic, una de les característiques justament d'aquesta violència psicològica és l'anul·lació de la seva personalitat. Inclús està diagnosticat com a síndrome de la dona maltractada. És a dir, què és el que pretén l'agressor? Que la dona estigui completament anul·lada en la seva personalitat. Això, any rere any, provoca que la dona tingui pocs recursos emocionals per poder donar el pas o bé de denunciar, evidentment denunciar, que ja és un pas difícil per moltes dones, o inclús adreçar-se a un centre d'atenció. Per això és molt important l'acompanyament psicològic i abans de que la cosa vagi a més, per dir-ho col·loquialment, sí. Doncs que la dona, en el mateix moment que veu algo que no acaba de considerar que sigui adequat en quant al comportament del seu company, doncs, pugui accedir als centres d'atenció a les dones, pugui tenir un acompanyament, un assessorament psicològic, i a partir d'aquí està molt més forta. Per tant, això després li possibilitarà o bé denunciar o bé no denunciar, però almenys tindrà aquest suport emocional que necessita.
Ens heu plantejat un punt de partida que segurament ens farà refrescar conceptes que ja s'han comentat, però que mai no està de més tornar-los a recuperar. Quan una dona pot, d'alguna manera, entendre que el que li està passant és un cas de violència de gènere o que algunes situacions de les que viu són, no sé, motiu de la convivència o pel caràcter o perquè tots tenim un mal dia, etcètera, etcètera. Us ho preguntava perquè a partir d'aquesta mitjana dels 7 anys, si moltes vegades les dones que van al centre Sitges Dones diuen el poc temps d'haver-nos casat o de viure en parella ja veia que passaven coses, és a dir, que moltes d'elles no han arribat a aquest temps de 7 anys per intuir que hi havia alguna cosa que no anava bé.
Som una mitjana.
És una mitjana.
Una mitjana. Però hi ha que estan 10, hi ha que estan 1, hi ha que estan que no toleren.
Sí, sí, però us ho preguntàvem per si hi ha, diguem-ne, sí, aquella sensibilitat que diu que aquí hi ha alguna cosa que no funciona ben aviat, per dir-ho d'alguna
manera. A veure, nosaltres, en el centre Sitges Dona, durant tot aquest any 2009, hem incorporat una diguéssim, un test psicològic, un test que està establert a nivell Unió Europea per detectar el risc.
D'acord.
Per això, nosaltres, en aquest any 2009, hem detectat un 5% més de casos de violència que ni tan sols la dona havia considerat que ho patia.
D'acord.
Vale? Per tant, és important la detecció del risc.
Aquest risc que no vol dir específicament que hagi de fer el test una persona que ja estigui en una situació de violència domèstica, sinó una persona que cregui que pot estar-ho.
Això mateix.
D'acord.
Això
és a dir, una dona que pensi que hi ha alguna cosa que no funciona...
Normalment mostren un malestar.
D'acord.
Un malestar, però que no saben ben bé a què és debut.
D'acord.
A través d'aquest test és quan anem observant quina és la situació. Anem traient a la llum, diguéssim, determinades pistes que ens donen com a resultat el diagnòstic de que aquesta dona està patint, si no una violència de gènere flagrant, sí, els primers indicis que poden desenvolupar després aquesta violència.
D'acord. És a dir, que ja un cert protocol...
Sí,
establert perquè ningú pugui dir no, jo crec que ho deixo de creure o penso o deixo de pensar. És a dir,
això és un diagnòstic fet pels psicòlegs. El síndrome de la dona maltractada inclús és un diagnòstic fet pels propis metges, és a dir, ens estem referint a conductes diagnosticades amb un test psicològic i amb una sèrie de dades objectives.
Perquè aquest test en regidora ho pot fer qualsevol dona que cregui que pugui estar patint una situació d'aquest
tipus. A veure, això ho fa la psicòloga que nosaltres tenim en el centre.
A partir de la visita que...
Efectivament. Això és a criteri del professional, que en aquest cas és la psicòloga que tenim en el centre.
D'acord, o sigui, rep una petició, la psicòloga atén aquesta persona i en cas que ella consideri oportú...
Ella ja sap si aquesta persona, doncs, és susceptible de estar en aquesta situació o no. Evidentment, la persona que vingui per qualsevol altre tema i ella ja sap que aquesta persona no és susceptible d'estar patint violència, ja no se li fa el test. Tot això depèn ja del diagnòstic que faci la pròpia professional.
Segurament qui ens escolti deu pensar, quin barem es fa servir per pensar que només denuncien entre el 10 i el 20% de les dones, hi ha un 80% de casos, diguem-ne així, números grossos, que no es denuncien. Com es pot saber això?
És que no es pot saber, és a dir, és evident. O la dona manifesta aquesta situació o bé en un centre o bé als seus coneguts, per això és una de les coses que recomana, és a dir, que ho posi en coneixement si no vol venir a un centre, doncs amistats, coneguts, però torno a dir, és que el problema moltes vegades és que la dona no és conscient de que ho està patint. Aquest és el tema fonamental. No és conscient moltes vegades de que ho està patint, i si ho està patint i ho sap, tampoc és conscient del seu risc. Risc físic moltes vegades. Per això sol·liciten menys ordres de protecció de les que denuncien, perquè la dona pot denunciar i sol·licitar a la vegada ordre de protecció. Hi ha més denúncies que ordres de protecció, perquè moltes vegades no és conscient del seu risc. Hem de tenir en compte que la dona, quan està en aquesta situació, està en una situació de xoc emocional. Lo primer, no entén que el seu home una persona amb la qual conviu, que moltes vegades ha tingut fills, que l'estima o que estava enamorada d'ell i que s'ho suposava que aquest home l'estimava també, li pugui fer això. Per tant, és que com que no s'ho pot creure, primer està en una fase de que intenta creure-ho. Després intenta comprendre per què aquesta persona està fent això. Moltes vegades intenta disculpar-lo, perquè és una manera de sobreviure. És a dir, és tot un procés molt complicat, el de la violència.
Us ho preguntava, però, de la mateixa manera que estem parlant de percentatges de denúncies, la no denúncia, com es pot quantificar? És a dir, en el sentit, qui ens escolti deu pensar, bé, es denuncia entre el 10 i el 20% dels casos, però podem pensar que en lloc del 10 i el 20 podrien ser el 30 o el 40, com podem saber que hi ha...
A veure, això depèn d'estudis sociològics.
D'acord, entesos.
Són estudis sociològics que determinen aquest resultat.
D'acord, és a dir, que fan, diguem-ne, una extrapolació a partir de les denúncies consignades.
Sí.
Com ens comentàveu, això de denunciar no és tan senzill, i segurament implica a més d'una persona, i sobretot de la persona que està patint les conseqüències d'aquesta agressió. Veïns, amistats, també es poden qüestionar fins a quin punt són ells o tenen aquell valor de ficar-se a casa dels altres i aquella responsabilitat de dir qui sóc jo per ficar-me en la vida d'un altre.
Bueno, és el que sempre hem dit, no? Que és una cosa, o sigui, tradicionalment el que passa dins d'una casa s'ha considerat molt privat, efectivament. Ara bé, quan es comet un delicte, la privacitat ja comença a trontollar. És a dir, si tu veus que al veí del costat li estan robant, li estan entrant a robar, la majoria de persones trucaran a la policia. Si resulta que hi ha un home que està cridant amb una dona i vés a saber el que li està dient, però la cosa ja comença a ser preocupant, quants truquen a la policia? I és un delicte igual. Per què? Perquè hi ha la cultura, hi ha la tradició de lo que passa a casa d'una persona és privat. Però la frontera és la comissió d'un delicte. I això és un delicte.
I segurament perquè els lladres no els veurem mai més i els veïns els veuré cada dia, no?
Ja, però les trucades telefòniques ningú s'ha d'enterar de que has trucat.
No, us ho preguntem per això,
per exemple,
perquè moltes vegades qui més qui menys pot pensar, bé, aquesta situació tan difícil que està vivint el veí potser m'arribarà a casa meva, perquè són els meus veïns i Déu-nos en guard que jo digui alguna cosa sobre el que està passant allà
sí,
i després
encaig. Sí, però per això truca la policia i aquestes trucades no es divulguen a tothom.
Perfecte, doncs comencem per aquest inici del procés. Sempre i quan una persona sigui conscient que prop seu pot donar-se una situació de violència de gènere, pot trucar tenint aquella absoluta seguretat que la seva trucada, la seva denúncia o allò que ella cregui que ha de dir sobre el particular serà tractat des de la més absoluta confidencialitat.
Evidentment, totes les dades i totes les persones que venen al centre Sitges Dona són dades confidencials.
Què passa des que el centre Sitges Dona rep una denúncia? Quina és la metodologia
que es fa servir?
Nosaltres
el que rebem és la dona.
La dona.
No la denúncia.
Entesos. És a dir, es pot
rebre... La denúncia es presenta o bé a la policia o bé als jutjats.
D'acord. O sigui que a Sitges Dona no cal que vingui una persona que hagi denunciat, sinó pot venir perfectament una persona que cregui que
està... Pot venir la pròpia dona, pot venir un familiar de la dona a exposar el cas.
D'acord.
I a partir d'aquest moment el que nosaltres fem és veure la situació d'aquesta dona, quin és el seu estat, i a partir d'aquí, de manera completament personalitzada en funció de les seves necessitats, doncs es posen en funcionament tots els recursos dels quals disposem. D'entrada, aquest acompanyament psicològic que tenim de dos tipus, és a dir, primer hi ha una primera persona que analitza el cas i que estudia quins recursos se la pot derivar i després per la necessitat d'un cas molt més continuat en la seva assistència que necessiti ja una continuïtat, per exemple, d'atenció psicològica, se la passa a una altra psicòloga que és la que seguirà el seu cas de manera continuada. Si necessita un assessorament jurídic, la posem en mans de la nostra advocada, que està especialitzada en això. Aquesta persona és la que li podrà dir, en funció de la seva situació, si què pot denunciar, quina serà la seva situació un cop que denunciï, quin serà el procediment judicial, què passarà amb els seus fills, és a dir, que tenim un ventall de possibilitats perquè la dona estigui informada de què és el que pot fer la seva situació. Però primer és fonamental aquest acompanyament psicològic. Perquè, torno a dir, la dona en molts moments està en situació de xoc. Per tant, si ella emocionalment no està mitjanament estable, no podrà tenir la manera de decidir què vol fer i, per tant, donar el pas legal.
Perquè donem a entendre que moltes dones, davant aquest nou ventall, de pensar què passarà amb els fills, què passarà amb mi, qui m'ajudarà, quan s'arreglarà això, quant temps estaré jo en aquesta situació, poden acabar pensant, em quedo com estic i no obro cap procés que em pugui resultar encara més complicat.
Però l'important és que la dona tingui totes les possibilitats, tingui coneixement de totes les possibilitats,
els recursos que pot tenir.
Efectivament, i llavors ella, lliurement, en la mesura que pot ser lliure, per això l'acompanyament psicològic és bàsic, en la mesura que pot ser lliure pugui escollir què vol fer de la seva vida.
Ho dieu d'una forma com si això, en el fons, que de ben segur que és així, sigui una decisió molt individual.
És molt individual perquè és la teva pròpia vida que està en joc. És un canvi transcendental de vida. Per tant, hi ha poques coses tan importants com aquesta.
D'acord. Un veí, una amistat, pot encetar aquest procés, però és evident que la pròpia persona afectada és qui haurà de ser ben conscient de tot el que tira endavant i les conseqüències del que tira endavant. En alguna ocasió ho heu comentat. Això és un procés que acostuma a ser més llarg del que seria bo que fos. Segurament quan una persona es troba en una situació així voldria que tot anés molt ràpid i no sempre és així, no?
Bueno, a veure, hi ha judicis ràpids. En 72 hores la dona compareix davant del jutge i, per tant, el procés, clar, no sempre és molt ràpid, però és més ràpid que altres processos. Com a mínim, en 72 hores la dona pot tenir unes mesures cautelars.
Aturem-nos un moment aquí. Des de la presència de la dona al Centre Sitges Dona, des de l'exposició de tots aquests motius i pot donar-se el cas, hem de suposar a partir del que ens comentàveu, que el centre pugui aconsellar aquesta persona que denunciï la seva situació?
No.
Que quedi clar això, no. El centre no aconsella ni desaconsella, sinó que és la pròpia persona la que
acompanya la dona perquè la dona tingui tota la informació i tota la, diguéssim, estabilitat emocional per poder decidir.
D'acord.
És ella la que ha de decidir-ho. No som nosaltres que li hem de dir el que ha de fer.
D'acord.
Hem d'acompanyar-la perquè ella pugui decidir per si mateixa.
Suposo que en més d'una ocasió, però el qui ve deu demanar feu alguna cosa, i molt sovint això de la responsabilitat personal només pot venir en circumstàncies emocionals tranquil·les, no?
Evidentment.
Si no, un voldria que...
Sí, el procés és més llarg. El procés en què una dona ve i fa la denúncia no és automàtic.
D'acord.
No és automàtic.
Que quedi clar.
La dona ha d'estar preparada per fer-ho. I a nosaltres el que ens interessa, ens interessa tot, evidentment, però el que primer ens interessa és l'estabilitat emocional d'aquella dona, perquè si això no existeix, per molt que denunciï, després pues, això poder provoca més problemes. O sigui, pot retirar la denúncia, com moltes vegades passa, perquè la dona no està forta emocionalment. Per això és important aquesta primera atenció i aquest acompanyament.
D'acord.
Que dura al primer moment, però després en tot el procés. És a dir, no la deixem abandonada un cop que ha denunciat, sinó que tot això requereix un acompanyament fins que la dona es consideri per les professionals de que pot caminar sola, per entendre'ns.
D'acord, però a partir que pugui caminar sola és, de nou, la dona la que té la responsabilitat de tots aquests processos, de tirar endavant tots aquests processos, perquè aquí el centre ja no hi intervé.
No.
No. En tot el que fa referència a processos judicials, a totes aquestes qüestions.
Això és la policia i els jutjats, que són els que... El que passa és que nosaltres, evidentment, per això vam crear la xarxa integral en casos de violència de gènere, en la qual estan integrants d'aquesta xarxa tots aquests professionals. És a dir, no només està el Centre Sitges Dona, que és el que coordina, sinó que tenim la policia local, tenim els Mossos d'Esquadra, tenim els hospitals comarcals, tenim l'ambulatori... És a dir, tenim tots els estaments que estan inclosos en aquest procés per coordinar-nos, per posar en marxa el protocol. És a dir, que és una feina de moltes persones, de molts professionals, i per tant, quan més coordinats estiguem, millor.
Perquè fins a quin punt se li pot assegurar a una dona maltractada no pateixis que no et maltractaran més d'aquí una setmana?
Això és molt complicat.
Això és molt complicat.
Això és molt complicat perquè, també en parlem molt de les dones, però clar, hem de parlar també dels agressors. No oblidem que aquesta persona, potser no està culturalment admès, però és un delinqüent. ¿Vale? És un delinqüent. Fins a quin punt podem dir que el fulanito no robarà més? Pues no ho sabem. Fins a quin punt no podem dir que aquell violador, ja es veu que molts reincideixen. Això no es pot saber. Però el que està clar és que el maltractament també es dona per una situació d'interiorització de que l'home és superior a la dona. Aquell home que l'únic que té com a manera d'actuar és maltractar a l'altre perquè considera que és inferior, és molt difícil això de modificar. Per tant, modifiqui o no modifiqui, el que està clar és que aquest comportament és un delicte. I això ha de quedar molt clar. Aquesta persona és un delinqüent i ha comès un delicte. I per tant, no sabem si reincidirà o no, però alguna cosa hem de fer amb ell.
D'acord. Us ho preguntava perquè també dona fer l'informe del Centre Sitges Dona que la situació actual de crisi ha afegit un altre element aquí, diguem-ne, que no sé si es contemplava o no, però que té una relació molt directa, causa-efecte, puc ser o em puc independitzar en la mesura que tingui independència econòmica, gairebé. Ens posaríem en aquella eterna cançó de que quan som petits i ens volem fer grans i no pots marxar de casa si no tens diners, doncs aquí, tres quarts del mateix, però la situació, òbviament, no gaire molt més greu.
Hi ha diversos, diguéssim, dos grups grans de casos, no? Per exemple, a vegades per què la gent o les dones no opten per la denúncia? Perquè opten per la separació, i més ara que hi ha el divorci.
D'acord.
Hi ha aquest grup, és a dir, dones que tenen una independència econòmica
i diuen
que amb una ajuda psicològica suficient es veuen en cor de donar un pas i es divorcien.
D'acord.
Això és molt freqüent també, no ens compliquem. No denunciem, però jo marxo i jo em divorcio.
Tinc els recursos per poder marxar, per tant...
Això és una explicació.
D'acord.
Després tenim l'altre bloc. Evidentment, la crisi fa que no només les dones, vull dir, és que hi ha menys separacions en aquests moments, no? Motivat per la crisi, sobretot perquè, clar, la gent té un pis, no el pot vendre, no pot fer separació de béns, això, pues, evidentment, és una situació que es dona. Estan convivint amb l'agressor, amb el suposat maltractador. Què és el que passa? Doncs que requereix molt més suport psicològic, perquè aquesta és una situació de risc, d'alt risc. Per tant, nosaltres per això tenim més demanda també en el Centre Sitges Dona, perquè el recolzament psicològic en aquests moments és molt més necessari que quan tu has pogut fer la teva vida i pots trencar amb aquella persona.
D'acord, és molt...
I se dona el xantatge amb la custòdia, els fills, que si els veuran, que si no els veuran, és un procés complicat.
És un procés que permet interpretacions tendencioses, allò que qui té diners ho té més fàcil per poder resoldre-ho.
Sí, no es tracta a vegades de diners només, es tracta de recolzament social, de recolzament familiar, es tracta de moltes coses.
Fins a quin punt hi pot intervenir una família? I ens referim a que, llevat d'aquest procés inicial en què al Centre Sitges Dona pot venir una amistat, un familiar i dir em sembla que a casa meva passen coses o em sembla que a casa de la meva germana o de la meva amiga passen coses, la família se n'ha d'estar de tot aquest procés, ha de deixar que sigui la pròpia persona la que vagi al centre, la que faci
sí,
tot aquest camí.
Però també pot fer un acompanyament, com és lògic. És a dir, s'ha de deixar que la dona prengui les seves pròpies decisions, però està clar que l'acompanyament familiar o de persones que tinguin una amistat amb aquella dona, doncs és fonamental, perquè necessita molt suport. Per exemple, hi ha dones que han de marxar de casa seva, corrents i de pressa, doncs poden anar a casa d'un familiar. Si no té família, nosaltres tenim tres tipus de recursos d'allotjament d'urgències dins de la xarxa integral. És a dir, la dona que ha de marxar corrents de casa, de manera puntual, tenim un tipus de recurs.
Perquè es poden donar aquests casos, eh?
Evidentment, es donen
sí,
aquests casos.
Sí, es donen aquests
es
casos.
Es donen aquests casos.
De persones que d'un dia
sí,
per altre...
Sí. Sí.
Diguin, no, aquí no hi pots tornar.
Efectivament.
Per tant, s'ha de buscar un recurs perquè vagis a un lloc o un altre.
Efectivament. Per això tenim tres tipus de recursos en funció de les característiques de la situació. Un d'emergència, un en el qual es pot estar la dona més temps, moltes vegades, mentre que espera el judici ràpid i la mesura cautelar.
D'acord.
I després un altre recurs que és per més llarga estada. Aquí sí que es tracta de dones que no tenen família o que tenen uns recursos socials molt limitats i, per tant, el que fem és tramitar l'ingrés en una casa d'acollida. Per tant, bueno, pues intentem, en funció de les seves circumstàncies, donar-li el recurs que necessita.
Què pot passar davant d'una circumstància, o que sigui la pròpia dona, digui, és que no vull tornar mai més, és que si me'l trobo pel carrer, i si passa una cosa d'aquestes?
Bé, també hi ha el servei de teleassistència. Depèn de si aquest home té una ordre de protecció, una ordre d'allunyament, tot això dependrà de lo que hagi decretat el jutge. Un altre dels serveis que tenim és el de teleassistència, és a dir, que amb una mena de mòbil, que no es ben bé un mòbil perquè només és apretar un botó, si està a Sitges o si està a Sant Pere de Ribes o si està a Barcelona, apretant aquest botó es mobilitzen els cossos policials, allà on estigui, és igual. Per tant, en cas d'emergència té aquest recurs també. O bé les ordres de protecció i les ordres d'allunyament. O sigui, a veure, ara...
Per matisar-nos, què és una ordre de protecció i què és una ordre d'allunyament?
A veure, l'ordre de protecció és una de les mesures cautelars que estableix el jutge. Vol dir que aquesta dona, en el moment en què té una ordre de protecció, normalment se li decreta en una sèrie de mesures. Dependrà de la casa, dependrà dels fills, o sigui, se li determinarà quina és la situació de la seva vida, i per altra banda, doncs, se decreten unes mesures respecte a l'agressor, com pot ser aquesta ordre d'allunyament, contra l'agressor. Se considera que aquesta persona efectivament és un cas de violència i, per tant, aquesta persona no se pot acostar a la dona. Evidentment, això posa en funcionament, doncs, tota una sèrie de recursos policials, perquè això es compleixi, el que ha dit el jutge. En aquests moments, hi haurà un registre a nivell Catalunya, que ho tindran els Mossos i la policia local perquè tothom, tots els cossos policials, sàpiguen en aquest únic registre quin és l'home que té una ordre de protecció, estigui on estigui, de tal manera que es pugui controlar millor. Evidentment, tot això és una mica complicat, bastant complicat, requereix un perfeccionament constant dels mecanismes i, lo important és que aquests mecanismes a poc a poc van funcionant i la prova està que les morts descendeixen. Com a mínim, les morts, que és l'element més greu, la manifestació més greu, estan descendint. Una altra cosa és que disminueixin també la pròpia violència de gènere, no? Però, clar, jo vull recalcar una altra cosa. És tota la societat que també s'ha d'implicar. És a dir, és molt important la sensibilització social de rebuig. Perquè també hi ha estudis que determinen que quan hi ha més sensibilització social, les dones denuncien més, perquè es veuen més recolzades socialment. És a dir, si aquell comportament d'aquella persona, d'aquell home, no és tolerat, si estem en un sopar, per exemple, i un home li diu a la seva dona «calla, que tu no entens de què parles», que això és super sovint, i la resta digués, escolta, això no es pot fer, i aquell home se sentís malament perquè ho ha fet malament i ha tractat malament a la seva dona, doncs potser se miraria més de fer-ho. O aquella dona es veuria més recolzada a dir, no, això no m'ho has de dir. A veure, que tot això també influeix.
Aquestes alçades de la conversa, hi ha recíproc aquí, regidora? És a dir, hi ha homes maltractats?
Evidentment que hi ha homes maltractats. Segur que sí, el que passa és que el percentatge és abrumadorament descompensat. És a dir, la violència de gènere per què es produeix? Per una desigualtat estructural entre l'home i la dona. A més desigualtat, més violència. Evidentment, la posició de l'home i la dona en la societat és clarament de desigualtat, però per sobre l'home que la dona. Per tant, la violència de gènere majoritàriament la fa, l'exerceix el que té més poder, és a dir, l'home. Clar que poden haver-hi casos al revés, evidentment, però està completament descompensat.
A partir de l'estadística, aquí no hi ha classes socials.
No hi ha classes
ni nivell
socials, no.
No?
No. És un estereotip el pensar que això només passa en la gent de baix nivell cultural, els que es droguen, els que són alcohòlics. No, les estadístiques ho diuen, no només de Sitges, en general. En general. És a dir, tant es pot sentir un home superior, un que té una carrera universitària, com un que, bueno, pues que té uns estudis, els que siguin, no? O sigui, això és supergeneralitzat.
Igual que sigui jove, igual que sigui gran.
Igual que sigui jove, igual que sigui gran. Perquè hem de tenir en compte quin és el model d'educació i de socialització dels homes, encara. Si analitzem els esports, si analitzem la publicitat, ara mateix analitzem els catàlegs de joguines, quina imatge estem projectant dels homes i quina imatge estem projectant de les dones. Seguim amb els mateixos estereotips, no només d'educació, sinó de socialització dels homes, on els homes tenen les seves relacions socials. No? L'home ha de ser competitiu, ha de ser fort, ha de ser valent, ha d'utilitzar la violència com a agressivitat en un primer estadi, encara aquest és el home que es valora. I la dona segueix igual, és a dir, mostrant-se, publicitat, mitjans de comunicació, el seu cos com a objecte d'ús de l'home, evidentment, o bé com a cuidadora, com a persona sempre inferior, sempre relegada a un segon pla. Vull dir, això és el que tenim. Després no ens estranyi que amb aquests models de socialització passi el que passi, perquè a l'home no se li ha donat un altre model de ser home. Per això nosaltres una de les coses que també treballem o que hem començat a treballar és aquesta divulgació, diguéssim, de moviments o de persones que estan treballant oferint aquests nous models de masculinitat. És a dir, jo crec que és molt important donar als homes altres models en els quals es puguin emmirallar i vegin, no, és que per ser un home també pot ser un home tenint uns altres comportaments.
Tot i que molts podran pensar, vivim en uns models, però evidentment no tothom pega la dona ni viu una convivència d'aquesta forma.
No, pega la dona, no, clar que no.
Ni viu una convivència tan alterada.
Efectivament.
Però voleu dir que són models que, d'alguna forma...
Clar, poden desencadenar l'altre. És a dir, són models que no ajuden, al contrari, diguéssim.
Quina ha estat l'experiència que ha viscut també la regidoria a instituts, a edats, diguem-ne, en llocs on veritablement aquesta socialització és, diguem-ne, més present i forma part de la vida quotidiana? Què passa amb els més joves?
Sí, doncs és bastant preocupant. És bastant preocupant perquè no només parlo en aquests moments del nostre municipi, sinó el que m'han comentat doncs, altres regidores que estan en altres municipis i que han treballat amb joves. Uh-huh. Els estereotips continuen. És a dir, el noi que controla la noia pel mòbil, on estàs, què fas, amb aquesta faldilla no vagis, és a dir, això encara es dona. Joves que si treuen bones notes, doncs abans demanaven una moto i ara demanen una operació de pits. Això existeix encara.
O sigui que el mòbil i la tecnologia ha esdevingut una eina de control.
Evident.
A part de ser una eina de comunicació.
Clar, perquè tota eina se pot utilitzar d'una manera o d'una altra. Evidentment. Aquí el que estem dient és que els estereotips continuen. Però clar, analitzem els anuncis. Analitzem la publicitat. Analitzem els videojocs. Estem donant aquests models. Torno als catàlegs de les joguines. La princesa, carrets de nens, nines, rosa, nens, l'espasa, el tratge del superhome. Estem igual. És a dir, és una lluita constant contra tota una sèrie de poders de la societat que no estan avançant en aquesta línia. Per tant, bueno, poder que ens fem una reflexió, no? Justament per això, un altre dels projectes, formem part de l'Observatori de les Dones en els mitjans de comunicació. És a dir, els mitjans de comunicació tenen un paper fonamental perquè transmeten uns valors. transmeten uns estereotips o bé poden servir per destruir aquests estereotips. No?
Tot i que us dirà més d'un que també reflecteixen el que es veu a la societat.
Sí, però clar, és una moneda sí, sí. de doble cara, no?
No,
per una banda reflecteixen, però per altra banda poden ajudar a... Per què no demostren l'home que està passejant el nen o que el va buscar o que està cuinant? Per què no el reflecteixen tant? Perquè la societat això ja ha evolucionat i en canvi continuen amb els mateixos models. Això surt molt poc. Surt molt poc, als mitjans de comunicació. Mm-hmm. I a més hi ha estudis del Consell de l'Audiovisual de Catalunya que ho posa de manifest. O sigui, o com surt les dones en els mitjans de comunicació? Sempre en paper segon. O sigui, hi ha estudis que ho determinen. Quants minuts parlen les dones que estan amb uns càrrecs i quan els homes? Flagrantment diferents. En quins papers? Què és el que representen? Bueno, és que no hi ha exemples molt, molt, molt sovint, no? Que si l'estètica de les dones i l'únic que es fixen és com van vestides, no el que diuen. Ministra Chacón, com va vestida? Quin traig utilitza? No el seu discurs. A un president no se li dirà com va vestit, no, se fixen en el seu discurs. Vull dir, és que és evident.
Com es trenca aquesta inèrcia? O com
treballant,
es pot trencar?
Treballant per la igualtat. Treballant per la igualtat que no només va en benefici de les dones, també va en benefici dels homes. De tots aquests homes que no se senten doncs, reconeguts en aquests models tradicionals. Per això hi ha grups d'homes ja que ho estan fent. Ja cada cop estan proliferant més grups d'homes que treballen per la igualtat, que intenten donar aquests nous models als homes. Perquè aquí el que fa falta són nous models de masculinitat i de feminitat, més en consonància amb la igualtat, que al cap i a la fi és un valor fonamental de la societat.
I creieu que això és aplicable més o menys a la vida real d'un institut quan s'acosten els especialistes de les diferents àrees als instituts i diuen, mira, passa això a la vida real. I això com...
Això és una lluita molt gran, molt gran. El que passa és que, bé, donant passos de manera transversal en molts fronts, doncs anem aconseguint, evidentment, uns canvis. Perquè, clar, no oblidem que... a veure, si ens fixem amb una mica de perspectiva històrica, clar, hem evolucionat molt. És a dir, no fa massa va sortir un programa arran de que s'havia publicat un llibre sobre la Elena Francis. Mm-hmm. Jo vaig mirar aquests vídeos que van sortir perquè no vaig poder veure el programa en directe i vaig veure quins eren els consells que se li donava a una dona que patia violència. Aguanta, nena, aguanta, que és un castigo de Dios i obedece al marido. Clar, si veiem això que no fa tants anys,
no.
Perquè hi ha moltes àvies i moltes dones que encara viuen i que rebien aquells missatges, i sobretot homes que també els rebien, ara que estem fent uns actes i cada vegada són més multitudinaris perquè cada vegada hi ha més entitats i més associacions que se sumen a col·laborar amb nosaltres en aquesta diada, veiem que hi ha un canvi important social, no? I de comportament de la gent. El que passa és que, clar, tot això costa molt de canviar perquè és una cosa que està molt arrelada a la cultura. No oblidem que venim de 40 anys de dictadura. Això també s'ha de tenir en compte. No som una societat democràtica des de fa tant temps. Això pesa en la nostra societat.
Organitza, com és habitual cada any amb motiu del Dia Internacional de la Violència de Gènere, tot un seguit d'activitats des de la regidoria, des de diferents entitats també i associacions sitgetanes. D'aquí 10 minuts al cap de la vila podran ja tots vostès, tots aquells que s'acostin al cap de la vila, trobaran una parada que estarà oberta durant tot el dia amb la informació, no només la que dona la regidora, sinó tots aquells telèfons, adreces per... Si mai algú es troba en una situació d'aquestes característiques, saber què ha de fer. Una qüestió que encara no havíem aportat. Suposo que més d'un i més d'un pensa, això què em costarà? Perquè aquí ara jo perdré bous i esquelles si em fico en un procés judicial i amb tot això em valdrà molts diners i jo no tinc diners. Una persona s'ha de preocupar per aquestes coses,
a veure,
veritablement?
Tots els serveis del centre Sitges Dona són gratuïts. Això ja, d'entrada. Inclús els tallers que fem per les dones... per prevenir que tinguin més fortalesa i donar les eines per la seva capacitació, són gratuïts. Això, d'entrada. Segona, Nosaltres també donem informació per aconseguir en el procés advocat d'ofici en cas de que no puguin tenir, o bé la justícia gratuïta en cas de que aquella persona no pugui tenir recursos econòmics.
Us ho preguntava per això, perquè si més d'un pensara un advocat i què em costarà un advocat i quant de temps durarà això...
Hi ha advocats d'ofici i en funció de la seva situació econòmica hi ha justícia gratuïta.
O sigui que hi ha solucions per tots els casos.
I donarem en l'assessora jurídica, li donarà tot aquesta informació.
D'acord. Fèiem aquest parèntesi, però només com una de les altres informacions que poden tenir resposta o altres preguntes que poden tenir resposta. Hi haurà aquesta parada durant tot el dia i aquesta tarda a partir de 7:45?
Efectivament. Doncs tindrem un concert a càrrec de la cantautora Montserrat Prat de Saba, més coneguda com a Big Mama. Després, cal destacar que en aquest any hi ha una altra associació que també s'ha volgut sumar a aquesta commemoració, que és el col·lectiu de Dones d'Església, que també llegirà un manifest propi que han fet. Després tindrem el manifest institucional, que és el que cada any s'elabora, però de manera transversal, és a dir, que inclou el Govern de la Generalitat, la Diputació de Barcelona i les associacions de municipis, i que nosaltres com a Ajuntament també aprovem, que en aquesta ocasió el llegiran la Loli Suárez i el doctor Cruzan. I també hem de tenir en compte, molt important penso, que és el que deia abans, és a dir, que cada cop més entitats se sumen a col·laborar, com per exemple l'Associació de Dones de Sitges, que sempre col·labora, la comissió de participació que tenim a la regidoria, que ens ajuda o que entre totes organitzem l'acte i decidim què és el que es farà, també l'Associació Cultura en Do Major, i a partir d'aquí persones que a títol individual també ens han mostrat el seu recolzament.
D'acord. Això serà avui i demà dia 26 al Retiro. Hi ha de nou un col·loqui dins aquest cicle entre dones que organitza la regidoria.
Sí, per parlar d'això que estàvem dient abans, és a dir, com tracta els mitjans de comunicació la violència de gènere, a càrrec de l'Observatori de les Dones en els mitjans de comunicació.
Qüestions finals. De la mateixa manera que una dona maltractada pot reconduir la seva vida, un maltractador la pot reconduir també?
Pues no ho sabem. Dependrà de les seves característiques, dependrà de la seva voluntat, i dependrà... A veure, jo crec que hi ha dos temes importants. Un és la seva situació psicològica d'aquest home, no? Que si vol, que passa és que molts no volen, si vol, hi ha eines perquè aquest home es pugui recuperar. És a dir, hi ha cursos de recuperació, per exemple, igual que hi ha per les dones. Ara, molts, la gran majoria, no volen assistir. Aquest és un altre tema important. Per altra banda, ara el Ministeri d'Igualtat ha posat en funcionament un telèfon pels homes també. És a dir, hi ha grups d'homes que treballen amb aquests homes per ajudar-los en tot aquest procés.
D'acord. A reconduir
el que vol, hi ha eines en aquests moments per ajudar-los. Ara, no oblidem que si ha fet un delicte, doncs ha de complir el que el jutge determini. Són dos processos paral·lels i diferents.
Us ho preguntava per si d'alguna manera una agressió amaga una frustració. És a dir, una persona frustrada és una persona que...
És possible, és possible, però clar, torno a dir que si vol hi ha eines en aquests moments perquè aquest home pugui estar millor ell com a persona i com a home, psicològicament parlant. O sigui, hi ha eines en aquests moments, falta que vulgui. Si vol, hi ha eines, però paral·lelament, si és condemnat, haurà de complir perquè ha comès un delicte.
Sou dels que poden pensar o creurien fins a cert punt lògic que el nom d'un agressor fos públic, fos conegut?
M'ho hauria de reflexionar molt. No ho sé. És una mica complicat, Per una banda, ajudaria la sensibilització.
No diem res de nou, perquè d'alguna manera veure fa ben poc el cas d'aquell jutge de Barcelona, que va ser motiu de judici precisament per un cas de violència de gènere, però s'ho preguntava per si d'alguna forma aquesta també és una d'aquelles qüestions que fa de mal abordar, però que en determinades circumstàncies un diria Home, al final potser ajudaria o no ajudaria... O...
A veure, legalment en aquests moments no es pot perquè és dades confidencials.
Això mateix.
Si l'objectiu és que la societat estigui més sensibilitzada... Doncs, bueno, hi ha eines perquè la societat estigui més sensibilitzada, que és l'objectiu fonamental, no? És a dir, pot haver-hi un rebuig social d'aquella persona. Qui ho conegui, qui ho sàpiga, pot haver-hi un rebuig social important, no? Sense trencar la confidencialitat.
D'acord. I segurament creieu que tampoc es tracta d'estigmatitzar algú per una conducta que pot ser reconduïda en el futur i que, per tant, d'alguna manera pot ser, no diguem que compensada, perquè això no es compensa mai, però d'alguna manera la mateixa persona que ha agredit pot, si vol, com diu la regidora, també reconduir el que està a causa d'aquesta agressió que feu en el seu dia. Moltes reflexions sobre la taula. Avui és el Dia Internacional contra la Violència de Gènere. La regidora Mercè Espada ens ha donat a conèixer algunes de les dades del Centre Sitges Dona al llarg d'aquest 2009, però per totes aquelles persones que puguin tenir dubtes i, sobretot, si poden o creuen que poden estar vivint una situació de violència de gènere, la pròpia persona o amistats creuen que algú, doncs ja ho saben, el Centre Sitges Dona és aquest cas o recurs més fàcil que es pot posar perquè aquesta queixa, aquesta denúncia pugui ser possible en algun moment. Mercè Espada, gràcies per estar aquest matí amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
En 5 minuts tornem. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.